Doncs mira, avui, tal com ja portes escoltant a la programació de la cadena COPE durant tot el matí, avui és el Dia Europeu en memòria de les víctimes del terrorisme. És una data que es va crear per la Comissió Europea amb l'objectiu de commemorar l'atemptat terrorista que va patir Espanya fa 20 anys. Un dia com avui, 11 de març del 2004, fa 20 anys ja. És un homenatge a les víctimes d'aquest fet lamentable que va passar a Madrid i, com et deia, fa 20 anys i que, a més, t'estem recordant i informant des de la cadena COPE. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Comencem setmana 11 de març del 2024, hores d'ara, en 14 graus i mig a la ciutat de Lleida. Ens hem quedat amb una mínima de 6 graus i mig. De moment el dia és ventós. Déu-n'hi-do, eh? 55 km per hora, la ratxa màxima a la plana de Lleida. A dalt a l'aeroport han arribat a una ratxa màxima de 77 quilòmetres per hora. La tarda serà amb vent, també. També serà amb vent. El que sí que t'he de dir és que les temperatures mínimes, doncs, estan... Ara sí que hi ha més diferenciades del que és la plana de la muntanya. A Lleida, com et deia, ens hem quedat a 6 graus, o també a Balaguer, a les Borges Blanques, al Carràs i al Solera, 5 graus positius, 4 a Mollerussa i a Tàrrega, 3 i mig a Cervera, 2 a Solsona, 1 a la Seu d'Urgell i a Sort, i al Pont de Suert i a Vella hi ha... s'han quedat els 0 graus. A partir d'aquí, negatius. 1 sota 0 a Trem, Artesa de Segre, 2 sota 0 a Capdella, 3 sota 0 a Toixent, 7 sota 0 a Baqueira, a la cota 2.500, 9 sota 0 a Boí, a la cota 2.500, i 11 sota 0 a la Pica d'Estats, a la cota 3.143 metres. Gruixos de neu interessants, el que ens han estat deixant aquestes darreres nevades, i litres de pluja d'aquest cap de setmana, però ull, perquè a partir de la segona meitat d'aquesta setmana ja ens plantarem als 20 graus, una temperatura que ja no deixarem només en casos puntuals. Això serà a partir de la segona meitat de la setmana. Tot just la comencem. Avui és dilluns. Per tant, Laura Vila, què és el que ens espera pel que queda de dia i de cara a demà?
Bona tarda. El Pirineu, el cel està ennuvolat amb precipitacions amb la cota de neu al voltant de 1.300 metres i a la resta està poc ennuvolat. El vent és de l'oest moderat amb intervals de fort i les temperatures pugen o es mantenen sense canvis i marcaran 16 graus a Lleida. Demà el cel estarà ennuvolat al Pirineu amb precipitacions febles durant la primera meitat de la jornada i amb la cota de neu pujant de 1.400 metres a 1.800 i esperem intervals ennuvolats a la resta, tendint a cel poc ennuvolat al final del dia. El vent serà fluix variable amb predomini de la component oest a la meitat sud i les temperatures màximes es mantindran sense canvis a la depressió central i pujaran a la resta. Marcaran 18 graus a Lleida, 17 a Balaguer, 16 a la Seu d'Urgell i 11 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. I és que el temporal d'aquests darrers dos dies a Catalunya ha deixat prop de 100 litres al Montseny i més de mig metre de neu nova a punts del Pirineu i Prepirineu. 63 centímetres es pot, per exemple, 60 centímetres a Malniu, 58 centímetres a Boí i 52 centímetres a Certescant. El conjunt de Catalunya, el dissabte, va ser el dia més plujós del darrer mig any, parlo de tot Catalunya, eh? Des del 15 de setembre del 2023. D'altra banda, a sectors del Montseny i en altres punts d'Osona feia 4 anys, des del temporal Glòria del gener del 2020, que no hi plovia tant en un sol dia. És el cas de Viladrau, amb 83,6 litres en 24 hores, Tagamanent, al Montseny, 57,3 litres, o Muntanyola, 53,7 litres en les darreres 24 hores. Va, que busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Ha plogut en segons quins punts, bastant, bastant, sobretot si mirem els darrers anys, que és que són extremadament baixos. I com que ja les reserves estan extremadament baixes, no és que... no podem dir que no arregle res, però sí que no podem dir... el que sí que no podem dir és... mira, ja està. No, no està. No està. Per desgràcia, però afortunadament ha plogut i ha nevat. Aquestes pluges també han fet que, per exemple, hi hagués una esllevissada a la carretera nacional 260, que s'ha reobert ja. De fet, ahir diumenge, entre la Pobla de Segur i Gerri de la Sal. Va ser una esllevissada que, afortunadament, no va enganxar ningú. Ja saps que això de la llei de Murphy, doncs, et pot enganxar. Afortunadament, aquesta vegada no va passar i ja està la carretera oberta. Ara s'haurà de mirar d'estabilitzar la resta de l'esllevissada i que no torni a repetir-se, sobretot. Més a prop nostre, a la plana de Lleida, concretament al Segrià, la rave il·legal que s'ha celebrat aquest cap de setmana en una antiga zona minera de Serós s'ha disgregat sense incidents en les darreres hores. Els Mossos d'Esquadra van començar a controlar els accessos per evitar que s'hi sumés més gent el dissabte al vespre, i en el moment de més afluència s'hi van aplegar unes 300 persones. Diumenge, durant el dia, hi havia un centenar de vehicles i amb el pas de les hores els participants a la festa van anar marxant. Els Mossos van fer una cinquantena de proves d'alcoholèmia i drogues i van detectar 3 positius no administratius. I també t'explico que els pagesos afectats pel tancament dels canals d'Urgell i Segarra-Garrigues la campanya passada reclamaran a les comunitats de regants que els paguin el greuge que se'ls ha causat. Es tracta dels agricultors que no van poder regar cultius herbacis ni tampoc plantar cereals d'estiu com el panís per poder reservar aigua per salvar els fruites. La plataforma Manifest del Gran Urgell ha fet aquesta proposta en una assemblea celebrada a Miralcamp quan gairebé fa un any del tancament dels canals i diuen que els ajuts no han arribat. Acusen a les comunitats de regants dels dos canals de no haver lluitat prou per obtenir les indemnitzacions pactades amb les administracions. És que ja estaven pactades, ara imagina't les que no s'han pactat. I acabem amb la notícia econòmica, que ens diu que les granges de vedells d'engreix són les protagonistes a la comarca del Segrià. De fet, és la líder, la nostra comarca de Catalunya, en aquest sector. Una de cada 4 granges es troben al Segrià, liderat pel municipi d'Alcarràs. Més del 65% d'aquestes granges a Catalunya estan a la província de Lleida. Lidera el rànquing la comarca del Segrià, seguida de la Noguera, l'Urgell i les Garrigues, totes elles per sobre del centenar d'explotacions. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs ja saps que els dilluns agafem tots els resultats o molts dels resultats del cap de setmana dels diferents equips lleidatans i els posem sobre la taula i mira, des de fora doncs diem si ha anat bé, si ha anat malament, si podria anar millor, si podria anar pitjor. És el que es fa amb els esports, allò que vulgarment es diu tots som entrenadors. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Bueno, és l'entreteniment,
sí,
no?
Sí, clar.
L'entrenador només n'hi ha un i després els altres opinem, no?
Clar.
És així. Sempre serà així, eh?
Jo, ara entrarem als equips lleidatans. He tingut un cap de setmana potent perquè s'ha estrenat Marc Márquez ja amb la Ducati, amb el nou equip. Ha començat el Mundial de MotoGP. Està quart al Mundial. Hem tingut Fórmula 1 aquest cap de setmana. Hi ha hagut un Liverpool-Manchester City.
Perdó, la Fórmula 1 sempre guanya el mateix, no?
Sí, aquesta no té gaire al·licient. La veritat és que sí.
És increïble, no? Bueno, i el gran Liverpool City empata 1, no?
Sí, empata 1 i la veritat és que, mira, a vegades critiquem els entrenadors. Ahir Pep Guardiola va fer un canvi que és difícil, seure Kevin De Bruyne, per exemple, és un dels grans jugadors per mi, però no estava fi ahir, i l'entrenador ho va veure, el va canviar, el jugador evidentment s'emprenya, després conversen i a la roda de premsa crec que ho explica perfectament bé Pep Guardiola, i aquí és on es veu la diferència d'uns entrenadors i uns altres. No li, és a dir, si un jugador no està bé, per molt que tingui nom, s'asseu i se'n posa un al seu lloc. Dit això, perquè però, això ens cau molt lluny, Sergi.
Estàs parlant de Pep Guardiola, que sí. Per mi és el millor entrenador del món.
Per això t'ho dic.
Que fan coses que diu, però la gestió d'equips de Guardiola és brutal.
Ens cau molt lluny. A veure, jornada sí. De futbol ahir en la que l'AM femení va empatar a casa davant de l'Atlético de Madrid B.
I te puc fer la crònica del partit perquè la vaig veure.
Ah, vas anar ahir, vale, perfecte. Doncs,
sí, sí. No, empat a zero, partit difícil, partit perquè l'Atlético de Madrid va sortir molt bé tant a la primera com a la segona part amb jugadores més físiques i amb un bon toc de pilota. L'AM, que lamento, no? Però aquesta és la realitat, era la primera vegada que el veia en directe, a mi em va agradar perquè és un equip molt valent, molt aguerrit, que es va saber, doncs, en aquest cas, entrar al partit i capejar els moments difícils quan l'Atlético estava jugant millor, especialment els primers 100 minuts de cada part. Tampoc no és que l'Atlético tingués grans oportunitats, perquè la defensa de l'AM i el sistema defensiu va ser, jo crec que molt, molt bo per intentar, en aquest cas, davant de la llau de joc de les madrilenyes. I, curiosament, els últims minuts, ja a partir del 25 de la segona part, el domini se va anar equilibrant i quan va començar a ploure els últims minuts, l'AM va ser un vendaval. Mm-hmm. I amb els últims 5 va crear 4 ocasions de gol, una vaselina de Raquel que hagués estat preciosa, fins i tot va acabar el partit amb un córner a favor de l'AM al 95 tipus València, que gol que va marcar el Madrid anul·lat, no? O sigui que l'àrbitre va estar a dir que a veure si ara marcarem i l'anul·larà, sí. No sé, però vam tenir 4 oportunitats de gol des del 87 al 95, el suficientment clares per haver marcat. Però sí que l'AM és un equip molt lluitador, ben treballat, que no dona una pilota per perduda. El partit jo m'ho vaig passar molt bé i el que queda clar és que els punts que té l'AM no n'hi ha cap de regalat, perquè tots són molt, molt, molt treballats. Sí. L'AM ara és 6è, ocupa aquesta promoció d'ascens, a 3 punts de diferència de l'Albacete i a 5 del Deportivo Gloriosas a la vez. Concretament, el partit d'aquest pròxim cap de setmana serà important perquè l'AM es desplaça fins a Vitoria per jugar davant de l'Alavés Gloriosas, que està a 5 punts de distància i sé que hauríem de puntuar. Ara acumulem 5 partits sense guanyar, però també s'ha de tenir en compte que pel que se'ns han passat els últims 3 partits, el Deportivo de la Coruña, que és la gran líder, sí. I l'equip que pujarà directament, el Barça B, sí. I l'Atlético de Madrid B. Són 3 empats, no? Són 3 empats. Sí. A casa, i com deia l'entrenador, potser li falta gol, però el partit va ser molt, molt entretingut i m'ho vaig passar molt.
Bueno, pues celebro que t'atencessis. El Mollerú se va caure a casa 0-2, sí. Davant del Vilassar de Mar, està a 2 punts del descens, però fora del descens. I
no, però compte, perdona, Ricard, que sí. Hi ha els descensos compensats, Ah. De moment està en un bon embolic perquè el Manresa està molt complicat, aleshores recorda que els equips que baixen de segona federació catalans a tercera arrosseguen places.
Clar, és veritat.
Exacte, i ara està Manresa i Cerdanyola en posició de descens, per tant baixarien 5 i hauries d'esperar els ascensos compensats. Sí que el primer puja directament, però Mollerussa està en una situació complicada,
però
complicada
està classificatòriament. Està fora del descens, hores d'ara, que ja és bo perquè ja ha estat unes quantes jornades al descens, però sí, s'ha de sumar punts per esquivar aquesta altra història que te vindria de fora ja del terreny de joc, per desgràcia. Hi ha futbol a segona federació, el Lleida Esportiu, que jugava el primer. Ho van fer el dissabte a les 6 de la tarda, va caure a la seva visita davant de l'Espanyol B, 3-1. I a partir d'aquí, doncs, els resultats, jo crec que el gran beneficiat de la jornada és l'Europa.
Sí, és indiscutiblement l'únic que va guanyar.
Sí.
Dels 5 primers, l'únic que va guanyar és l'Europa, més amb solvència, 4-2 davant de la Nucía, que és el QE, i l'únic que va perdre va ser el Lleida Esportiu, la resta van empatar a 0. És molt fàcil dels 5 primers, també el Badalona, perquè jugava fora, i
és veritat,
un punt més. No?
Sant Andreu 0-0 amb el Manresa, l'Hércules 0-0 davant del València-Mestalla i el Badalona Futur 0-0 davant del Formentera. Grans partits,
I nosaltres vam perdre 3-1, va ser un partit doncs mediatitzat pel primer quart d'hora. En aquest cas és molt fàcil fer la lectura. Neider Lozano no hi va ser. És a dir, el partit estava en minut 9, normal, una pilota llarga, es creu entre els dos centrals, Neider i Cortijo, però és que Neider no ataca la pilota, la deixa passar. I després, al minut 15, una pilota llarga a la seva posició, ni fa el fora de joc ni entre. És a dir, no hi va ser. És una cosa doncs, que s'ha de recuperar amb aquest jugador, és evident, no cal enfonsar-lo ni fa el criticar-lo, però no va ser un problema de deficiència col·lectiva, va ser d'un jugador determinat que, doncs mira, coses que passen al futbol, tampoc a València el va canviar ja Viadero al 60 i el va canviar a la mitja part, ja a Sant Adrià del Besòs, però és que no, és unànim, és a dir, no és allò de donar més explicacions. La segona part del Lleida va ser brutal, va ser brutal, va ser un tiroteig. Va rematar Lleida 20 vegades a porteria, i no exagero. Va marcar el 2-1 i tots els xuts és que el rebotaven, anaven amb un amb l'altre, Montero falla un gol claríssim i el tercer gol arriba al 90 ja, amb tot l'equip doncs, intentant buscar un empat a la desesperada, no res a dir, però sí, una derrota molt dura, evidentment, perquè ara totes les derrotes són dures, però s'ha de continuar, ara queden 8 jornades per endavant, som a 4 del liderat, a 4 del liderat més el puntet del gol a Braix, 5 de la Badalona, 2 partits, i estem a 10 punts, 10 del setè classificat, que ara és del sisè classificat, que ara és l'Espanyol B, perquè el Torrent va perdre, no, a casa. A 10 de l'Espanyol B, a 5, queden 8 jornades per endavant, encara la novel·la ha d'escriure molts capítols. Però Sergi, és evident que ara la mala té el Badalona i la mala té l'Europa, que té un partit menys, que jugarà passat demà a casa davant del València Mestalla.
Ens escoltem a 2:15 a la radiografia.
Una abraçada, i també va guanyar el bàsquet, Ourense.
Sí.
Viu, Ricard, que pot haver-hi 5 ascensos a la ciutat de Lleida d'aquí 3 mesos.
Bueno, en parlem...
4 en futbol
en parlem després,
i 1 en bàsquet.
Sí. Gràcies, Sergi.
Una abraçada. Esports.
COPE Lleida. Estàs informat.
COPE Lleida. I arriben els consells legals que et portem cada dilluns amb els amics de Q2 Consultors, que els trobes a internet, www.q2consultors.com. Estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57, i després tenen un número de telèfon que és molt fàcil de recordar i que és una eina molt útil per fer aquest primer contacte. 973-28-28-18, 28-28-18. Què tenen d'especial a Q2 Consultors? Doncs que t'atendran de manera totalment personalitzada, i això vol dir que t'oferiran una solució adaptada al teu cas, que això és el que volem. Al final no n'hi ha dos iguals de problemes, tot i que nosaltres aquí t'expliquem temes genèrics, després cada cas és un món. Amb nosaltres està l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Josep Lluís, escolta, perquè d'això sí que hem rebut missatges, consultes, suposo que vosaltres també, i segurament cadascú de nosaltres hem pensat, escolta, jo ho tinc a mordre, això. Ja sabeu que fa unes setmanes hi va haver aquesta tragèdia d'incendi a València, d'un edifici en el que va començar un incendi amb un tendal, amb una tercera planta, per un curtcircuit. Escolta, coses que poden passar, si la instal·lació estava ben feta i tot, pot passar igualment, no deixa de ser un aparell electrònic. El que sí que no és normal, o que no hauria d'haver passat, és que d'un incendi a un balcó s'acabi cremant dos edificis, que era una comunitat on hi vivien, doncs, me sembla que van parlar més de 140 persones, hi ha hagut 10 morts, etc. Clar, a tot això, Josep Lluís, suposo que més d'un vam començar a pensar, vale, i ara això qui ho paga? I l'assegurança que tinc jo, què em cobriria? I les que tenen la gent, què cobreix o què no cobreix? Per tant, parlem d'assegurances de la llar avui.
Parlem d'assegurances de llar, crec que és un... Clar, quan hi ha una tragèdia d'aquesta magnitud, a vegades doncs, es fa reflexionar de com està la teva comunitat o com tens la teva casa, i la veritat és que arrel d'això vaig revisar la pòlissa de casa meva.
Veus?
No, això és una... I lo cert i lo que primer cal ficar de relleu és que, contràriament a el que algú es pugui semblar, no és obligatori.
Si no és com el vehicle, que sí que és obligatori, almenys tenir la de tercers i tal, aquí no
és obligatori tenir una assegurança de la llar o una assegurança comunitària, de fet, segons les estadístiques...
Comunitària tampoc?
No.
O sigui, tenir una assegurança de l'edifici no és obligatori?
No és obligatori. És a dir, aquí, i el cert és que segons les estadístiques, un 25% de les llars no tenen assegurança individual. I aleshores això no ens cobreix davant de qualsevol esdeveniment. Estem parlant d'un incendi, però també podríem parlar qualsevol mena de fet o catàstrofes extraordinàries on el que es cobreix és el consorci, però es cobrirà el consorci sempre i quan tinguem una assegurança. Pensem en riuades, no? I cal diferenciar, perquè són independents, l'assegurança de la llar amb l'assegurança de la comunitat, que lo desitjable és tindre els dos, i llavors entrarien en el que se'n diu en concurrència, és a dir, se coordinen per atendre tots els riscos que puguem tenir. Perquè, clar, la comunitat no és responsable de si l'incendi es provoca, pues, per, no sé, per una cigarreta mal apagada, o per una paella que ens deixem al foc, per algun altre tipus de qüestió. Quan contratem una assegurança de la llar, no existeix un model estàndard, sinó que el que fem és contractar el que se'n diu un multirisc, on cobrim el que se'n diu el continent, és a dir, perquè ens entenguem les parets, les estructures, on com el que cobrim també normalment és el contingut, és a dir, les mobles, la roba, tot allò que puguem tindre, i a més, doncs, altres cobertures com puguen ser el robatori, o com puguen ser l'inhabitabilitat, o la responsabilitat civil dels danys que puguem causar nosaltres a tercers, una fuita d'aigua, el que pugueu imaginar, no? I el que fa l'assegurança, la meva assegurança, és indemnitzar-me a mi, amb independència de quina sigui la causa d'aquests fets, i després la companyia se subroga, és a dir, adquireix la meva posició i va reclamar contra el responsable si és que n'hi ha i està identificat. Val? Aquí la qüestió, aquells que diuen, no tinc assegurança, però com que a mi no em passarà i la culpa serà d'un altre, doncs ja m'ho cobriré a l'altre. Clar, això hi ha un problema. Les assegurances de responsabilitat civil, imaginem el propietari d'aquest tendai que ha fallat, val? Suposant que sigui culpa seva per una falta de manteniment, pel que sigui, clar, tindrà una cobertura limitada. És a dir, penseu que té una cobertura, doncs, no sé, de 300.000 euros amb l'abast, amb la magnitud d'aquest sinistre, no en tens ni per començar, no? Aleshores, l'important és tindre la meva pròpia cobertura que me cobreixi per anar bé el que se'n diu el valor de reposició, el valor de nou, que el valor de nou serà superior al valor real. Què és el valor real? Pues qualsevol moble al cap del temps té una depreciació, o una pintura té una depreciació. A mi se'm cobreix el reparar allò. Que cal dir que la companyia asseguradora no està obligada a reparar. A mi se'n donen uns cèntims i jo tinc que reparar. Una altra qüestió és que a vegades les companyies d'assegurances fiquen a nostra disposició serveis de reparació que ens ajuda amb això, no? I tenim que veure que els valors que tinguem siguin reals, és a dir, si jo asseguro el contingut de casa meva, lo de dintre, pues per un valor, pues
que estigui més o menys ajustat.
Que estigui més o menys ajustat, a vegades és difícil arribar a justificar perquè no guardem, no sé, sobretot al cap del temps, les factures d'un moble, les factures d'un electrodomèstic, les factures de la roba, però hem de tindre un valor, diguem-ne, adient. Ni per sobre, perquè no em pagaran per sobre, ni per sota, perquè aleshores m'aplicaran una regla proporcional. No,
aquesta picaresca, bueno, està bé que la diguis, és a dir, m'ho invento. Ara, imagina't que jo m'he fet el menjador nou i he pagat, jo què sé, 10.000 euros de mobles. Però l'assegurança hi ve constar que m'han costat, que són italians i que m'han costat 30.000 euros. Perquè així, si tinc un incendi o qualsevol cosa, doncs escolta, a mi em cobrirà això. No funciona així, no?
No, vindrà un pèrit, me demanarà les factures, verà dintre de lo que sí que mirarà. Possible, el mirarà i segurament, pues, com dirien, que me pillaran, no? Aleshores, jo puc contractar unes cobertures més o menys amples, també se parla de la cobertura amb aquesta pobra gent d'inhabitabilitat que té també un abast, o, clar, cada un tindrà una necessitat. Imaginem els locals comercials que hi hagi a baix o les oficines que no puguen portar a terme l'activitat, que també tindran una mancança d'ingressos, és a dir, cal adaptar la pòlissa de assegurança a cada cas concret, no? I la comunitat també té que tindre les seves assegurances concretes, perquè ja imaginem una canonada, abans d'entrar a casa meva, la canonada aquella passa per una i es pot trencar, no? Aleshores, pues, la comunitat també tindrà els seus propis riscos i cal veure cada pòlissa, perquè cada pòlissa és un món, no hi ha una pòlissa estàndard, no? Inclús hi ha comunitats que assumeixen responsabilitats individuals dels veïns en temes d'aigües i tot això. I, per tant, s'ha de tindre, o es convé tindre, dos assegurances, la de la comunitat i la del propietari, fins i tot també l'assegurança de qui és arrendatari. Quan jo entro com a arrendatari, evidentment, pues, tinc que tornar a aquella vivenda en perfecte estat, i si hi ha un incendi que he provocat jo, tinc una responsabilitat. Una altra qüestió és que a mi m'interessa, no sé, pues, assegurar els mobles perquè són meus, o assegurar una cosa o assegurar una altra. Però cal tindre assegurança perquè quan tenim responsabilitat cal assumir-la, no? Aleshores, i cal veure, quan contratem aquesta assegurança, també veure quines són les exclusions, com en qualsevol assegurança. És a dir, que segurament hi haurà una exclusió que diu, si vostè ha tingut un mal manteniment, jo no responc. O algun tipus de qüestions, de vicis constructius originaris, alguna qüestió que també cal que repassar primer el que tenim i després el que se'ns podria excloure arribat el cas. Mm-hmm. Però en tot cas, tinguem una assegurança.
Ara no fan la lletra tan petita com abans, allò que dèiem de la lletra petita, el que passa és que les pòlisses són llarguíssimes. I hi ha molt per llegir, que t'entre, que no t'entre, com entre... Per tant, de vegades, si teniu dubtes amb el producte que teniu contractat, si voleu aclariments, no està de més a vegades anar a visitar els amics de Q2 Consultors i els hi dieu, és que us atendran de manera personalitzada. Escolta, mira, que he escoltat a la ràdio que parlàvem d'aquest tema i ara m'ho plantejo. Jo tinc 3 o 4 propietats i tinc les assegurances, pago cada any, mai m'ha passat res, per tant, les assegurances sempre funcionen bé quan no les necessites. Ara, un cop les necessites s'ha de mirar com ho tenies, i llavors és quan comencen a venir els problemes. Doncs ens podem avançar. Truques al 973-28-28-18, 973-28-28-18, i ells t'assessoraran. És així de fàcil, els expliques, o et vindran a veure les propietats. Mira, tinc aquestes pòlisses, igual et recomanen afegir o treure clàusules, no?, perquè ho estan duplicades o no cal. No ho sé, com que és un tracte personalitzat, doncs et donaran la teva pròpia solució. Recorda que estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda 57, i també a internet, www.q2consultors.com. Josep Lluís Gómez, advocat, com sempre, un plaer. Gràcies, bona setmana.
Molt bon dia, Ricard.
I nosaltres el que fem és, ens aturem una mica, 4 anuncis, ja t'ho dic així, i anem a posar-hi somriures a les cares de la gent, va.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay 2 sin 3.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Charada con Audrey Hepburn y Cary Grant. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada. Ven a los Spin Days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Óptica, tu mirada eres tú.
Vinga, va, que li posem somriures a les cares de la gent que... Mira, hi ha setmanes que et fa falta, n'hi ha que no, però hi ha setmanes que dius, mira, necessito perquè tinc mil preocupacions i, home, no t'arreglarem res des d'aquí, però sí que farem que durant uns minuts te n'oblidis. I això, escolta, qui sap? Jo crec que és bo per la salut i tot. Encara haurem de demanar alguna subvenció o alguna història per contribuir a la salut social. Bueno, bé, bromes a part... Ja saps que tot això, les arrugues d'expressions les genera el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard! All right! ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Ricard, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí?
A veure, que quan parlo de les arrugues facials fas mala cara. Ho sento, és culpa teva.
Sí, no.
És culpa teva.
És el que hi ha.
Tu pots demanar comissió amb un institut d'estètica, però...
No pot ser jo...
Però és culpa teva.
No, és el que hi ha, sí, ho accepto de bon grat.
Bueno,
de bon grat.
Va, que tenim una setmana per endavant. És dilluns, és un dia d'aquells que a vegades té mala fama. Depèn de qui parles, hi ha gent que diu que no. Jo crec que s'han de viure tots. Evidentment, el dilluns és el primer que vens després del cap de setmana, però també et diré que hi ha persones que el cap de setmana treballen molt, amb el qual el dilluns és el dia de descans setmanal i, per tant, és un bon dia. Per tant, ja veus que depèn de la casa, el dilluns té millor o pitjor fama. Bueno, això és un d'aquests temes que podries treure per trencar el gel. Escolta, jo és que el dilluns és un dia que m'agrada perquè el cap de setmana em toca treballar i tal. Bueno, no sé si és un tema maco per trencar el gel o no. O si no, podríem fer anar...
Pues mira, podries dir-li que... Tu sabies que la Torre Eiffel...
La Torre Infiel, a veure.
La Torre Infiel creix a l'estiu?
Com? Ah, sí, sí, sí. Lo que no sé és quan.
Clar, aquí pues creix 15 centímetres.
Déu-n'hi-do.
Llavors, tu, per exemple, li podries dir a la persona en la que estàs... Vols veure alguna cosa que també creix 15...
Sí, home, 15 centímetres, beca. Així anem, després, fardant de centímetres. És que... És
no,
que...
no se sap mai, no se sap. Ho dic com a cosa que pot funcionar.
Bueno, no sé jo, eh? No sé jo si... Bueno, no sé jo.
Bueno, en fi, és una idea, és una idea. S'han d'anar provant coses vàries.
Trencar el gel. Si us ha funcionat, sempre ho diem.
Sí.
Enviem-nos un missatge i riurem.
Exacte.
Si ha funcionat, riurem tots junts.
I si no ha funcionat, també riurem.
No, si no ha funcionat, no cal que ens ho diguin.
No, sí, he de dir...
No.
Perquè
no,
sempre tenim alguna excusa, home.
Si voleu demanar comptes, és el Joel, vull dir.
Clar, no, sempre tenim alguna excusa. Ah, no ho has fet bé.
Clar,
no. Això. Si ho haguessis fet bé...
Bueno, Joel Carnicer, escolta, què s'explica pel món? Què diuen?
Bueno...
Què diuen la societat? La, gent?
La societat, mira, jo estic molt content amb el... Com estàs sempre content? Sabeu, estic sempre molt content amb el 324.
Ah, sí, 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 últimament sí.
Les notícies del 324 són el que me dona vida. Estic molt content de pagar els meus impostos, no pels hospitals, sinó ni pels professors ni pels policies, sinó per la gent del 324.
Va.
Vale? Perquè
fet,
les notícies del 324 són les úniques que necessito per tirar endavant a la meva vida. Com, per exemple, aquesta, que diu...
A veure.
Se li enganxa l'abric en una persiana, queda penjada cap per avall i el vídeo es fa viral.
Ah, sí, l'he vist aquí. L'he vist, pobra dona.
A veure, és lo de sempre. Gràcia em fa... Bueno, vull dir, sí. Com que no, la ràdio és aquest...
Bueno, sobretot perquè no es va fer mal.
No, exacte, bueno, i si no...
L'ensurt, sí. No, home, sí, però ja m'entens.
Bueno, sí, però és graciós. L'únic que, vull dir, la podem explicar als nostres oients, eh? Vull dir,
sí.
Que a la fi la dona es queda, una dona gran es queda enganxada, puja la persiana, ella que deu pesar com a molt 25 quilos, puja també amb la persiana i després quan la veuen la baixen. Però és molt graciós com va pujant amb el carro per fer pes... contrapès i això, i això, no? Vale. El problema és quan aquesta notícia l'utilitzes al 324.
Clar.
No? De dir, vols dir que és realment important això? O a lo millor n'hi ha d'altres? No ho sé, parlo des de la ignorància, però... En fi, és això. Lo bo és que ho expliquen tot, eh? Tal com ho he dit, evidentment molt millor, perquè
sí.
És el 324.
Bueno, és una senyora que està pràcticament arropenjada amb una persiana d'aquestes metàl·liques que tapa una botiga. Des de dins, amb el comandament a distància, activen que pugi, i a baix de tot tenen aquests ferros per estirar-les cap a baix. Clar, allò va pujant, se li enganxa al... És curiós, perquè se li enganxa a l'abric, a la
sí.
Jaqueta, l'aixeca metre i mig, suposo que deu de cridar, perquè allí no, jo no ho vaig escoltar, la persona dins se n'adona, i llavors és quan apreta el botó perquè baixi la persiana, perquè així diu, vine, baixa cap baix, però la senyora, en lloc de baixar, agafa i gira de cap per avall.
Exacte.
És curiós, i clar, llavors ho ha de parar, l'ha d'agafar a l'aire, amb una mà activar el comandament a veure si la puc acabar de baixar,
però...
i efectivament al final la baixa i no passa res. Però bueno, sí, no sé si és una gran notícia com per treure'm un noticiari d'àmbit...
És el que dic i...
Públic, eh?
Clar, bueno. Exacte, si ets sector privat, bueno... Bueno, en fi, coses vàries del nostre estimat 324. Vale, l'altra cosa que volia dir és, enmig de tot això, abans de... Una notícia que m'ha fet molt feliç...
Ah,
m'ha fet molt feliç.
M'alegro que estiguis feliç.
Sí, perquè és una notícia del Segre I la notícia diu així. Un intern de la presó de Lleida té un vis-a-vis amb el seu gos per poder acomiadar-se.
Sí, ho he llegit.
M'ha semblat, als que som amants dels animals i en concret dels gossos...
Pensava que no t'havia agradat, és maco.
M'ha semblat preciós. Vull dir, en concret ja t'he dit, jo que sóc un gran amant dels gossos, dels animals, però en especial dels gossos, que són, crec que és el millor que ens ha pogut passar a la vida, m'ha semblat molt tendre i molt bonica. I un gran gest per part dels funcionaris de presó de Lleida, de deixar-li acomiadar-se del seu gos.
Ja, crec que ja ho vam explicar una vegada, però si no ho dic, el Joel Carnicer no és dubtós en aquest sentit, això ho dic seriosament, no és dubtós en aquest sentit perquè una vegada es va veure una imatge que molts han vist alguna vegada per la carretera, doncs un gosset, una gosseta sí, en aquest cas, abandonada. I el Joel va parar, se la va mirar, es va fer amic, no hi havia ningú per allí, diu, bueno, l'agafo, la vas portar amb un veterinari, que l'escanegin a veure si tenia xip, i no en tenia.
I no en tenia.
I què vas fer?
Pues emportar-me a la casa.
I viu amb tu.
I està fantàstica, sí, sí, la Lola.
Per això, bromes a part, i insisteixo, que això no tothom ho fa, no és una persona que això t'ho digui de broma.
No, no, són una meravella. I el cas és que s'ha d'agrair, el que us dic, s'ha d'agrair. Igual que hem de penalitzar la gent que abandona els seus animals o no els cuida.
Jo crec que sí, si no, no els tinguis.
Exacte, exacte. S'ha d'agrair al funcionariat de la presó de Lleida per haver... poder-se acomiadar d'aquest... aquest intern, bueno, del seu gos de 18 anys, que déu-n'hi-do, quin mèrit, un gos viure 18 anys, i això, vull dir que felicitats. I m'ha semblat una notícia preciosa i de casa, que també està bé, que expliquem coses boniques d'aquí.
Molt bé.
Vale, feta la secció romàntica, anem amb una altra, i és que diu que un conejillo...
No, dic, tornem a la realitat.
Tornem a la nostra realitat. Un conejillo de indias macho se cuela en la jaula de las hembras y deja embarazada a 100 de ellas.
¿A 100? Pobre home, quina feinada.
El conejillo que se llama Julio Iglesias... No, això ja...
Això... Ah, vale, això és teu, eh?
No,
Julio Iglesias
diu que,
padre.
Se calcula que en unos 2 meses nacerán 400 crías fruto de la aventura de este macho.
Que li passin la factura.
Que, exacte.
Si vull els ha de mantenir tots, ja veuràs.
Hosti, és molt... Déu-n'hi-do, eh? Diu que...
Bueno,
diu...
ell s'hi va posar bé i també es devien de deixar, no?
Digo jo, però... Han deixat... Ojo, és molt fort, eh?
Hosti, a 100.
Un i diu, obro cometes.
A veure...
Uno de nuestros conejillos de indias, macho, logró encontrar el camino hacia el recinto de las hembras y, por lo que parece, se lo pasó muy bien, dijo Richard Craddock, el director del centro.
Es el más revoltoso era.
Exacto, diu, sospechamos que un niño pudo haberlo colocado nuevamente en el corral equivocado por accidente. Vaya. Después de acariciarlo, o que Randy de alguna manera pudo haber escapado de su recinto para llegar a las hembras.
Pobre, qué malamente que hubo pasado.
Exacto. Y bueno,
yo diré una cosa, cualquier cosa en abús debe ser placentera,
Sí, exacte. Aquí
no,
dius,
sé.
Sí,
no sé, potser és que ja tenim una edat,
també.
Però
a mi m'ha fet molta gràcia.
Ho dic en plural, tot i que tu ets jove, però com que ets una persona jove
sí,
vella, doncs no.
Sí, no, jo ja... Poden estar llegint un llibre tranquil, has d'estar aquí deixant embarassades a cent femelles.
Després no se'n fa càrrec,
No, exacte, clar, perquè diu...
Per tant, canvia la cosa, també.
M'ha agradat molt l'altre peu, l'altra nota de peu de pàgina. Diu, no sabemos cuánto tiempo estuvo Randy en el recinto femenino.
Pero hasta podrían, que aguantó. Digo,
pero podrían haber sido varias semanas, lo que le habría dado tiempo para recorrer toda la población femenina. El personal comentó que parecía un poco más delgado que antes. Digo, ahora se ha reunido con sus amigos varones y claramente tiene mucho de qué alardear.
Això fica la notícia.
Això fica la notícia i no és broma, i això va dir el director del
centre. Fort. Bueno, sí, un poco más delgado. Home, 2 setmanes allí... Però fecundant... Què passa, que ningú vigila bé la gàbia aquesta? O el... Bueno, pues, no sé. Pues... Ningú vigilava, no va veure que hi havia un conill damunt d'un altre cada 2x3?
Pues mira...
I que sempre era el mismo?
Pues al millor el tío era una estratega i ho sabia. Això, fer mentre... quan...
Si miran, no lo hago.
Exacte.
Bueno, és una notícia curiosa. Escolta, que ens plantem a la una. Això on va passar, per cert?
Pues això va passar a Anglaterra.
Ah, Anglaterra.
Va passar a Anglaterra.
Ai, aquests anglesos.
No ha passat aquí.
Molt bé, Joel Carnicer, per cert, acostant-se a final de curs.
Oh.
Vas aguantant bé?
Pues mira, ara mateix...
Qui està més cansats? No. Els alumnes de tu o tu dels alumnes?
Ja et dic jo que jo.
Ah. Ja necessites vacances.
Ara eh? Sí, ara... Déu-n'hi-do, bueno. Déu-n'hi-do. Encara podem dir bon any o no? Ja estem a...
Vinga, va, bon any. Vinga, bon,
bon any.
Vinga, bon any. Joel Carnicer, que tinguis bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una, després el migdia de Cope Lleida.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este lunes 11 de marzo, una de esas fechas que no se olvidan. De una u otra manera, todos sabemos perfectamente dónde estábamos, qué hacíamos cuando nos enterábamos de la noticia, de lo que estaba pasando en esta ciudad, en Madrid, hace justo hoy dos décadas, 20 años. El recuerdo es imborrable para toda la sociedad y especialmente para aquellos que lo vivieron de cerca o perdieron, por supuesto, algún ser querido en los atentados. El recuerdo, precisamente, es lo que da nombre al lugar en el que me encuentro ahora mismo. Estamos en el Parque del Retiro, un lugar muy especial, un bosque con 22 olivos y 170 cipreses que simbolizan las 192 víctimas que murieron en las 10 explosiones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia. Aquí acaba de tener lugar el tradicional acto de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en memoria de los fallecidos, un acto que ha terminado hace muy poquitos minutos y en el que han participado decenas de personas, un acto, te puedes imaginar, con muchísima emoción, un acto también con muchos aplausos durante los discursos. Ahora mismo en este bosque en el que nos encontramos y que estamos recorriendo hay silencio. Suena, pues, los pájaros a los que escuchamos de fondo. Hay también algunas personas que están paseando en silencio, con un sentimiento especial porque saben perfectamente el significado que tiene un día como hoy este lugar. Es un lugar habitualmente tranquilo donde el rum-rum del tráfico de Madrid se acaba matizando bajo la sombra de los cipreses. Es un sitio, además, que invita siempre a la reflexión mientras se pasea y, desde luego, en una fecha como hoy saca todo tipo de recuerdos. Aquí, como te decía, hay un silencio sereno, nada que ver con aquel silencio nervioso y de tensión e impregnado de miedo que se respiraba hace 20 años. No es una efeméride agradable. Nadie quisiera estar hoy recordando este día, pero los años han aportado serenidad. Es verdad. Pero aún así, con todo el tiempo que ha pasado, a mí me sigue pareciendo imposible lo que pasó en aquella jornada. Aquel jueves 11 de marzo. Y sin embargo ocurrió. Ocurrió y dejó una cicatriz que como sociedad vamos a seguir llevando al menos en las generaciones que vivimos estos atentados. Socialmente algo cambió para siempre desde aquella mañana, aunque a veces no sepamos describir qué fue exactamente. No se puede decir que sacáramos algo en positivo de aquella tragedia, de aquella masacre, pero al menos sí que sacamos lecciones. Se mejoraron, por ejemplo, los protocolos de atención a las víctimas, física y emocionalmente. Y desde el punto de vista policial, también se aprendió a combatir el terrorismo yihadista. Un tipo de terror que en aquel año, en 2004, comenzaba a escribir con sangre sus peores páginas en Europa. La de Madrid fue de las primeras en esta historia de infamia a la que siguieron Niza, París, Londres o también el zarpazo del terrorismo yihadista lo sufrimos muy cerquita en la ciudad de Barcelona. Madrid fue un despertador brutal para la vieja Europa y cuando abrimos los ojos, el yihadismo ya había atravesado nuestras fronteras y nuestros corazones. Una amenaza, por cierto, que ahora combatimos mucho mejor, pero que no ha desaparecido, que sigue latente. 20 años han pasado ya del 11 de marzo, el peor atentado de nuestra historia. Basta con decirlo para que a casi todos nosotros se nos caiga un ligero velo de emoción en la memoria. Es inevitable, pero también es necesario. ...11M, una fecha que vamos a seguir recordando, una fecha que vamos a seguir rememorando aquí en COPE, en este programa en mediodía, pero hay también otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y contamos que una nevera y no un toldo eléctrico es finalmente el origen del incendio del edificio de Campanar en Valencia. Así lo ha desvelado el levantamiento del secreto de sumario de este fuego, de este incendio ocurrido el pasado 22 de febrero, que causó la muerte a 10 personas. La Catedral de Valencia acogerá esta tarde una misa funeral en memoria de las víctimas. Estará presidida por el arzobispo Enrique Benavent. Y 13 personas han resultado heridas, 7 de ellas graves, tras volcar el autobús en el que viajaban en Mallorca. El vehículo se precipitó por un terraplén de unos 2 metros de altura. Todos ellos eran turistas de una excursión organizada por el Imserso. Vamos también con un gran misterio: ¿qué le pasa a Kate Middleton? Por lo pronto, la princesa de Gales ha pedido disculpas. Asegura que fue ella quien editó la famosa fotografía que este domingo fue distribuida por la Casa Real Británica y en la que aparece junto a sus 3 hijos. Era una imagen con motivo de la celebración del Día de la Madre en el Reino Unido y que ha sido retirada por las principales agencias entre sospechas de manipulación. Ahora Kate Middleton, quien lleva casi dos meses, sin aparecer en público tras haberse sometido a una operación, asegura en un mensaje que fue ella, aficionada a la fotografía, quien retocó esa imagen. Y en Haití, el Instituto de los Hermanos del Sagrado Corazón ha anunciado la liberación de 5 rehenes, entre ellos 4 de los 7 miembros de la comunidad escolar que permanecían secuestrados desde el pasado 23 de febrero.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El seleccionador de fútbol explica el caso Brahim.
El madridista Brahim Díaz ha elegido la selección de Marruecos por delante de la española. Él es nacido en Málaga, de ascendencia marroquí. La elige justo antes de la convocatoria de España. En un acto de la agencia EFE, Luis de la Fuente, el seleccionador, ha dado su opinión.
No he hablado con él. Yo convoco o no convoco. Cada uno es libre para tomar las decisiones que tiene que tomar. A la hora de ser un jugador seleccionado, hay 3 máximas. 1, que pueda jugar en la selección, que sea seleccionable. 2, que quiera hacerlo. Y 3, que el seleccionador le seleccione. Pero la más importante es querer, sin exigencias, sin condiciones, en igualdad de derechos y obligaciones con el resto. Ese punto de partida, conmigo me encontraréis siempre. Lejos de ese punto de partida, me tendréis enfrente siempre.
Mañana el Barcelona recibe al Nápoles en la Champions. Tenemos noticias antes de las ruedas de prensa, Víctor Navarro.
Sí, estamos esperando a Xavi Hernández y Marc-André Ter Stegen. Va con demora a la rueda de prensa porque el entrenamiento de los azulgranas ha comenzado con 1/2 hora de retraso. El Barça recuperará a Marcos Alonso, pero no podrá contar todavía con Ferran Torres, que será baja ante el Nápoles, junto a Valde, Gavi, Pedri y Frenkie de Jong. El Nápoles llegará esta tarde a Barcelona, ha entrenado esta mañana en Italia y a las 7 de la tarde en Montjuïc, rueda de prensa de su entrenador, Francesco Calzona.
Hoy se cierra la jornada de Liga con el partido Almería-Sevilla a las 9 de la noche.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida, 7 minuts i mig per sobre de la 1. Per cert, també amb la ressaca dels Òscar. En parlarem divendres, a l'espai de les 540 polzades amb la Mònica Monbiela, la nostra experta en cinema, però Oppenheimer ha estat la pel·lícula que ha arrasat amb 7 premis amb aquesta edició número 96 dels Òscar, on la Societat de la Nieve finalment s'ha quedat sense guardó. Fem una pausa perquè anem directes als bocins d'història avui, molt especials. Ja t'ho dic, no te'ls perdis.
Barberia Federico. Ahir i avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barberia Federico. Al carrer Vallcalent 28 i al telèfon 973 26 65 12. Entenem la inquietud de l'home d'avui.
La tienda de camises en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Nou Parador Gualda. Menú diario a 12 euros y menú fin de semana con carne a la brasa, caragols a la llauna y más exquisiteces a 18 euros. Salón para fiestas con baile y discoteca. Habitaciones reformadas con baño, televisión y climatizadas a 50 euros doble. Amplio aparcamiento y parque infantil. Nou Parador Gualda. Reserva tu comida de empresa al 973-2306-65.
COPE Lleida.
Vinga, que ja ens posem camí cap a 2:15 de la tarda. Els dilluns ja saps que parlem dels bocins d'història i ho fem amb el president de l'Associació d'Amics de la Seu Vella, el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs bon dia. Doncs ja aquí a mitjans de març, ja, tocant la porta de la Setmana Santa, com sempre, perquè aquest any la tenim al Teta, com van dir. I avui el bocí d'història...
El Teta què vol dir? D'hora?
D'hora, clar. D'hora.
És la darrera setmana de març, eh? No està mal col·locada.
Per això, baixeta seria doncs, cap a Sant Jordi, que a vegades ha caigut.
Déu-n'hi-do, massa tard.
Per això mateix.
Massa tard s'ajunta amb tot.
Normal és que estigui a mitges, entre Sant Jordi i finals de març, no? Aquest any cau alta.
Bé, el Joan Ramon González, que el tenim assegut avui als estudis, que sempre que pot bé, les coses com siguin, el que passa és que gràcies a les noves tecnologies de vegades doncs, fem connexió virtual o a través d'internet.
Telefònica, exactament.
Bocins d'història, avui hem tornat a fer una cosa que fa temps, molt temps, que no fèiem, i és, mira, portar gent a l'estudi. Això és maco, m'agrada molt, eh?
I tant, sempre, jo també, quan puc, sempre també t'he dit que avui tens un forat perquè quan ve gent invitada, doncs, evidentment, l'hem de fer a estudi, això és obligatori, i no solament a estudi, sinó que fins i tot doncs, és més generós potser el programa en el temps. I avui potser és la vegada que més gent hem portat a l'estudi, amb la qual estic molt content.
Que més, sí.
Per descomptat, perquè m'acompanyen tres persones, la qual, poca broma, i aquestes tres persones estan involucrades amb una de les coses que vam comentar en el programa de la setmana passada.
Clar, anem a ubicar, perquè clar, nosaltres sabem de què anem a parlar, però la setmana passada, entre d'altres coses, el Joan Ramon González ens va explicar que des de l'Associació Amics de la Seu Vella i amb la Toñi Castillo presentàveu un conte d'una cometa que, bueno, que estàveu a punt de presentar-ho, que això ho va passar ja la setmana passada.
El dijous a la Canonja, a les 7 de la tarda, com vam anunciar la gent, i que veig que va escoltar-se perquè va vindre gent.
Clar.
Que van dir, quan ho vaig sentir per la ràdio, vaig venir a la Canonja per veure en directe a los protagonistes del conte, a la Toñi Castillo, que és la que tenim aquí i que ara de seguida parlarà amb aquesta vehemència que té i de seguida explicarà moltes coses del conte, i acompanyada per l'il·lustrador del conte, que també vam anunciar que era el Manolo Zamora, una persona també molt coneguda.
Ben important amb un conte, el tema de les il·lustracions. Bé
que sí, molt importantíssim perquè és visual, clar.
Toñi Castillo, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
La Toñi Castillo, el primer que m'ha dit quan ha entrat avui a les instal·lacions de la ràdio, el primer que m'ha dit és, ui, com trobava a faltar venir a Cope Lleida.
Sí, és veritat.
És el primer que m'ha
dit. És veritat perquè, bueno, Cope Lleida és una mica casa, no? Perquè aquí vam fer molts programes, jo què sé, bueno, entrar aquí ha estat una mica... Torno a casa.
Bueno, ja saps que tens les portes obertes, sempre que vulguis.
Moltes gràcies.
Que sempre que haguis d'explicar alguna cosa, tu m'avises i, evidentment, aquí tens els micròfons oberts.
Va ser una col·laboradora habitual. De,
sí.
Potser val la pena que la moda concreta una mica
sí,
més.
Sí,
no?
Amb explicar... la Maricarmen Salvador. Sí,
per això,
sí.
Per això dic que potser 5 cèntims més del que vas fer per aquí també. No?
Clar, i també està amb nosaltres el Manuel Zamora, o com et dic?
Manuel
Zamora. Què tal, com estàs?
Bé, en principi bé, una miqueta nerviós, però bueno.
Estàs nerviós? En
sí, perquè és la primera... No, la segona vegada que vinc a la ràdio i, per tant, és una mica...
Però això és una conversa de sobretaula, si t'hi fixes. Només sí. Ens falta que ens posin aquí
el
cafetó. Postres.
Cafetó. Això es troba a faltar. Bé, un cafetó. Sí.
Bueno, com és la una, pot ser un aperitiu, un vermutet.
Va,
també,
sí,
també. Cafetó,
és més l'hora.
Per això la copa encara no...
És amb això molt, dels cafès, de totes maneres, no ens hi posarem d'acord, que hi ha gent que se'l pren a qualsevol hora del dia.
Sí,
sí senyor,
veritat,
sí, senyor. És veritat.
També és veritat.
Bueno, el vigia de nostre caminar, el guaita del nostre caminar... I, Joan Ramon, aquesta te la deixo tu.
Bueno, està en una llengua que...
Està maranès, ja ho sé, però sí. Jo no... A veure, sé el que vol dir, perquè està... ja ho vam explicar, que el conte està fet amb les tres llengües, però pronuncia tu, que tu sí que en saps.
Et sentinela de nostre caminar.
Pues això.
És molt fàcil, no canvia gaire la cosa.
A veure, explica'm la història, Joan Ramon González. D'on surt la història de publicar un conte?
Abans que res, hem dit que eren tres persones que s'acompanyaven a l'estudi. Hi ha una tercera persona, una quarta, millor dit, comptant-me jo, que és la Tània, que és una... Potser millor que lo digui la Toñi i després comencem. Qui és la Tània que està aquí fent les fotos i documentant-nos?
Pues la Tània és una alumna de l'aula hospitalària que està fent pràctica de l'IES Ronda i bueno, estem fent col·laboracions. I bueno, ja la vas conèixer perquè la setmana passada ella va fer la part de català perquè van intentar, no? Pues, treballar una miqueta en les tres llengües, no? I avui, doncs, bueno, està fent aquí.
Exactament, magníficament. Per tant, benvinguda, encara que estarà calladeta, perquè no...
Perquè avui en dia ja ho saps, que això de les noves tecnologies, xarxes i multimèdia, sí, sí, està sí, a l'ordre sí, de tots, eh?
Bé, i el tema, com preguntaves, el tema del conte, doncs és un projecte ja de bastant temps, de bastants anys, podríem dir, perquè ja coneixem a la Toñi des de fa temps, com molta gent que ens escolta i que van vindre dijous passat a la Canonja a veure-la i veure l'últim producte de la seva imaginació entusiasta per divulgar coses de la nostra terra i fer-la atractiva de cara, com ha dit molt bé també, a aquesta aula hospitalària, perquè un dels projectes, i jo crec que molta gent hem descobert que existís aquesta aula hospitalària gràcies a aquests contes que està fent la Toñi, i que a vegades ens oblidem de los nens que estan ingressats a l'hospital, que tenen una malaltia més llarga que curta o no tan, i que han de perdre escola, i perquè no perdin tant, doncs se va crear aquest invent, que el trobo magnífic, que hi hagi una aula que doni suport als nens que estan ingressats i que jo el pot explicar molt bé. I per donar-lo d'una manera més atractiva, ha dissenyat una sèrie de contes, té dues col·leccions, i una de la Lluna, que és potser la més antiga, la més veterana, i després aquesta de l'Estel, i sempre en les presentacions que ha fet de diferents versions del conte, sempre li deia, hem de fer algun de la seva vella, has de fer algú de la seva vella, has de fer algú de la seva vella. Vinga, vale, vale, ja ho farem. I ja fa més de 2 anys, perquè el projecte aquest ha tardat pràcticament, aquest seria el tercer any, diríem, de gestió, és a dir, que ha estat un embaràs una mica llarg, però al final ha sortit, i penso que és un producte que, com els que ens estan escoltant, si no han tingut oportunitat, pues el conte no estarà a la venda, sinó que és per divulgar-lo al màxim. Lo podran trobar a l'aula hospitalària, a la mateixa Toñi, a la nostra associació, si volen, també tenim uns quants. El dia de Sant Jordi també podran vindre, a que tinguin curiositat, i els que van vindre, evidentment, a la Canonja, se van poder portar un exemplar. Aquest conte, que ara explicarà molt bé la Toñi de què va, aquest sentinella, que, bueno, ja l'explicaré ja més bé, però crec que té d'interès una aposta que jo penso que també és la primera vegada que l'ha fet ella, que és fer-lo trilingüe. Ja l'ha fet bilingüe alguna vegada, però les seves arrels araneses i jo també la vinculació que tinc a l'Aran, l'estima que tenim tots plegats per aquest país del Pirineu, que tot i que està a Catalunya, però que té idiosincràsia pròpia, personalitat pròpia, llengua pròpia, identitat pròpia, una llei pròpia, i sempre ho hem defensat, que val la pena reconèixer-lo, i els aranesos, tot i que sempre volen molt més coses, sempre reconeixen que el tracte que fa Catalunya respecte a l'Aran és tan diferent que el que fa Madrid respecte a Catalunya, en el sentit positiu, respecte a l'Aran, i sempre hem volgut, tot i que és una llengua minoritària, actualment la parlem com a màxim 3.000 persones, hem pensat que valia la pena fer l'esforç de que estigués també la versió, no solament la castellana, que és l'original, la que ha fet la Toñi, la catalana, que em va donar la confiança de que pogués fer jo la traducció, i l'aranesa, que van demanar l'ajuda amb una aranesa i que porta el tema de...
En aquesta ja no et vas atrevir?
No, perquè...
No, perquè jo sé que estàs estudiant aranès.
Estic estudiant, però primer no soc aranès i estic en un nivell, penso, decentet, però no és el mateix. Però bé, a més, tocava que s'involucrés més les institucions, com és el Consell General d'Aran i la Manuela Né, que és la que porta tot el tema de la filologia del Consell, és la que ens ha fet aquesta traducció, de la qual, doncs, bueno, podem parlar un moment. I per acabar aquesta presentació, la Toñi sempre ha volgut, evidentment, i abans lo parlaven, que los contes han de tenir no solament el text, sinó que han de tenir il·lustració, imatge. I sempre s'ha volgut agafar amb pintors de casa nostra que il·lustrin els seus contes. I aquesta vegada ha buscat amb una persona entranyable com és el... Jo li dic Manolo perquè tinc més confiança, encara que si vol que diguem Manuel li direm Manuel Zamora, però me sona raro. El Manuel Zamora, i que a més és col·laborador i que a més està fent ara els 25 anys la seva trajectòria de no professional, gaire professional, no? De fer contes, de fer
escrits,
arxiu fotogràfic i tot això. No? Per tant, aquest tàndem que han fet el Manolo Manuel, la Toñi i el Toñi Manuel, penso que ha estat magnífic en aquesta obra, que a més el ser trilingüe crec que és molt interessant.
Al començament del conte hi ha la fulla de la presentació i comença així. Diu, hola, em dic Toñi i sóc professora en un col·legi molt especial. Es troba a la planta de pediatria de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Toñi, a l'aula... Aquesta aula, sí. Com bé avançava el Joan Ramon González, és on teniu fins a 14 anys, crec que és.
Bueno, l'edat escolar obligatòria és dels 16, sí.
Ah, fins als 16 anys.
Sí.
Doncs nenes i nens, dic nenes i nens perquè encara que tinguin 14 o 15 anys, sí. Nosaltres ja en tenim tants de més, que nenes i nens que bueno, han d'estar una temporada més o menys llarga ingressats a l'hospital i que no poden o no haurien de perdre pistonada als estudis. Així suposo que sorgeix el tema de l'aula hospitalària.
L'aula hospitalària és per aquesta continuïtat escolar, no? De qualsevol nen, qualsevol nena, qualsevol jove que per una estada curta o llarga ha de passar uns dies amb l'hospital, no? Amb la idea de donar aquesta normalitat, no? Aquest seguiment educatiu i, bueno, treballant a nivell d'equip, vull dir que l'aula hospitalària no podria funcionar sense un equip que estem col·laborant, evidentment. És un equip format per les escoles que estan els nens matriculats, són les seves escoles de referència, i també treballem a nivell pedagògic i salut ha d'anar de la mà. Això és lògicament així.
Entre d'altres coses, tenim l'eina del conte, com bé deia el Joan Ramon, sí, que és una eina que, a segons quines edats, és molt útil.
Sí, jo penso que el conte és algo que està com molt dintre nostre, no? El crear, el pensar, el volar, no? Llavors, bueno, ja fa anys que van traure el primer conte, no? Que és el de la col·lecció, pues, de la col·lecció de la Lluna. Va sortir amb, bueno, jo tenia una nena que tenia leucèmia, i no sabia com explicar-li que estaria un temps en l'hospital, perquè hi ha moments que les paraules immediates com que no saps què dir exactament, no saps què dir. Mm-hmm. Aquella nena tenia 4 anyets i, bueno, pues vaig pujar i vaig començar a escriure. De tal manera que el que jo el vaig escriure amb aquella nena, pues ella el va entendre, el va agafar i va ser la maleta màgica. La maleta màgica després van convertir en una eina per qualsevol nen que tenia càncer, no? Era una mica aquella resiliència, aquella empatia que necessiten les criatures. I així va ser el primer conte perquè em van faltar les paraules, però afortunadament em sobraven, aunque està dit així, està dit malament, però em sobraven aquelles lletres, no?, que volia transmetre, no? I vaig pensar, això funciona. Funciona, perquè el conte és com més que una història, ha de ser algo que per tu te digui alguna cosa.
Al llarg dels anys, a part, o sigui, dins d'aquests contes hi han aparegut protagonistes que són fixes. Un era, parlàvem de la maleta màgica, la lluna, i després l'Estel.
Sí, l'Estel. I l'Estel va fer un conte, que aquest conte era per a Fanó, que era El vuelo de la cometa. I va ser un projecte molt bonic perquè se van implicar Colòmbia, Costa Rica, Xile, Perú, Argentina. I quan jo presentava aquest conte en els estudis Illerdens, bueno, va ser preciós perquè van enviar estels des de totes les escoles, estava tot ple d'estel. I això vaig pensar, potser és l'hora, sense deixar la meva lluna estimada, de fer un petit reconeixement i crear una nova col·lecció que són contes des del meu estel.
Clar, llavors apareix el Joan Ramon González, que és una persona molt pacient, però clara amb les seves idees i, per tant, insistent i pacient alhora, i suposo que va dir, a veure, sí, cometa, però que surti el turó de la seu vella. A veure com ho lliguem tot això. Realment, no, suposo que no va ser massa difícil.
No.
Ho dic perquè volar una cometa des del turó de la seu vella és una d'aquelles il·lusions, potser, que molts a edats petites hem tingut, eh?
Sí, és que, la lluna també estava al castell.
Ah, també és contrat. Podien ser les dues col·leccions.
És veritat.
No, el que passa és que l'Estel, jo crec que té la gràcia, no surt de la seva vella, sinó que cada nit fa donar voltes per descobrir territori, surt de l'hospital i al tornar al dia següent conta als nens allò que ha vist i experiències. Uh-huh. I aquesta vegada surt de l'hospital i voleja per la seu i troba una família que ve de viatge i sent el que fa aquella conversa, que jo crec que és la part entranyable d'aquesta família, que diu el tòpic que tothom està sempre d'acord, que quan estan arribant a casa, els nens allà, que no arribem, i al final la mare diu, quan veguis el castell ja veuràs que estem arribant, i el veuen i la nena tota contenta perquè ja llavors se'n recorda de quan va pujar al castell, i és tota la història aquesta del sentinella, perquè potser caldria dir qui és el sentinella de nostre caminar, si no és el magnífic.
Sí, a veure, jo el que volia era d'alguna manera transmetre aquest sentiment que tu estàs dient, no? Perquè a mi em passa, i jo penso que li passa a tothom, que anem per la carretera o anem al tren i diem, escolta, ja es veu la Seu, no? Ja estem a casa. I llavors, el ja estem a casa és aquest monument tan nostre, no?
Exactament.
És aquesta Seu tan important per nosaltres, no? Que nos fa, no? I la història, jo volia que fos viva, fos real, sí. Però també que fos una mica màgica.
Exactament.
Fos una mica màgica. Llavors després, potser després, sí. Com que ja s'ha presentat el llibre, després clar. Ja podrem dir
jo crec que
qui
sí.
És el Sentinella.
És que
no?
Sí, per això ara t'ho volia que ho deixessis tu.
Home, el Sentinella no sé si és la part més alta o no.
El Sentinella té doble versió, però bueno, aquí podem... Clar, és un conte lliure, i com totes les coses pots interpretar-lo. Jo he fet la meva interpretació, que potser no coincideix al 100% amb la Toñi, i el Manuel no sé el que dirà, i la Tània, perquè no calla, no xarre, ben jo dic, no sé el que dirà. Exactament.
A tot això és el que dèiem, no deixa de ser un format conte i per tant la part visual és important. Ho heu dit tant el Joan Ramon com la Toñi Castillo. Manuel Zamora, tu com entres amb aquesta història? Com tu proposen?
Bueno, jo conec a la Toñi fa molts anys, molts. I de la Casa Andalucía, de diferents puestos, hasta incluso som companys d'una revista que es diu Granada Costa. Uh-huh. I resulta pues, que un dia vaig anar per un altre motiu a veure, portar-li un CD, no sé què vaig anar a portar. I vam parlar de la Seu, vam parlar del Juan Ramon, vam parlar de tot això. I diu, ai, és veritat que mira, jo con el Joan Ramon ja he parlat moltes vegades que tinc que fer un cont, però bueno, què sembla? Mira, te proposo una cosa, què sembla? Jo lo faig i tu lo dibuixes. Digo, pues venga. I com lo farem? Pues mira.
Vas tardar poc, Manuel.
No, jo m'animo. Pues venga. Venga, va, jo... saps què passa? Que estic en un moment que tinc que decidir, no puc dir, bueno, pues ja lo farem. No, jo agafo tot el que me donen, però agafo per aprofitar el temps.
Clar, et passen el text i llavors és quan has de començar a dir, mira, aquesta plana ja m'imagino això, sí. Amb aquesta altra m'imagino això.
Sí.
Et va ser difícil d'anar triant els racons?
Primero perquè me va començar a dir que el llegeixi el conte, lo va llegir. Allí sortien puestos com el escorçador, sortien puestos com l'escola pràctica és número 1 de l'anexe, sortia la Seu, sortien pues, diferents motius, la torre con el vigilant o el d'esto, és dir, que me van donar diferents motius per anar dibuixant. Luego me va dir, tu tira por la línia de la cometa, i jo vaig pues, tirar por la línia de la cometa. Entonces vaig parlar amb una noia que es diu Cecília Gorgues, jo vaig parlar amb ella, vam fer una petita, com si fos un conte petit, de coses que se podien fer, i bueno, i al final van decidir pues, mirar pàgina per pàgina i anant fent lo que el conte que nos va deixar la Toñi, pues va sortir. Uh-huh. I bueno...
Escolta, i, t'han donat llibertat, no?
Sí, bueno...
D'aquí
a mi,
la porta dels apòstols amb un caragol hombre, apuntant per entrar, eh?
Hombre, perquè, bueno, jo en aquell moment...
Això és molt lleidatà, això, eh?
Sí, perquè feia un any aproximadament que havien netejat la porta dels apòstols, havien netejat, i arriba de tot n'havien trobat un caracolet. Entonces yo voy a pensar, pues si ni a un caracolet, yo dibujaré también un caracolet. Va a ser una idea de dos personas, ¿no? Y de la Cecilia, ¿no? Que van a hablar de fe un caracolet y mira, lo van fe. Y bueno, entonces a mí ella me va a decir que era un conte per llegir los nens entre los 5 y los 10 años. Entonces jo vaig mirar de fer una coseta que estigués bé dintre d'aquesta edat. Fer unes aquarel·les molt suaus, molt boniques, i que continuassin amb el dibuix. Que un nen, com 5, 7, 8 anys, pogués entrar dintre del conte sense veure aquells dibuixos tan rígids ni tot això, no? Bueno, i va sortir el que aquí teniu. Preciós. La porta dels apòstols en el garagolet està dibuixat i bueno, jo m'he trobat molt a gust, molt. I ha sigut un com se diu, un parto de 2 anys i pico.
Sí, sí. I en aquest parto potser val la pena explicar molt breument els crèdits. Evidentment, l'esforç editorial ha estat de l'Associació d'Amics de la Sovella, que ha col·locat per última vegada el logo del 50 aniversari, perquè el conte formalment surt d'impremta al final de desembre, pràcticament el 30 de desembre de l'any passat. Per tant, és l'última vegada que surt el logo dels 50 anys. Una part de la producció ha estat feta gràcies a un ajut de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. El disseny l'ha fet HGA Comunicació, un col·laborador habitual també de l'associació, i la impremta Sol és la que s'ha encarregat de que tingui pues, aquest producte final. Amb alguna sorpresa en aquesta maquetació, que avui com no estem a la tele, però ho explicarem en un altre moment, però que també se pot jugar una mica, que tingui moviment aquest estel, que també flota segons passes les pàgines, però és una bonica idea.
Molt bé.
I dit això, doncs potser sí que ara la Toña, jo crec que ens hauria de dir quina és la seva visió autènticament del sentinell, aquí és de tots, i si no és un cas discutim després, fem una petita taula
rodona. No discutim res perquè estem pràcticament fora
que,
de temps.
Que l'expliqui ja ella, que l'expliqui ella.
A veure, qui és? Bueno, qui és?
És el pas de la història.
Ah.
A veure, és el pas de la història. El conte és un, com si diguéssim, com us ho diria, no sé, és com si tota la gent que ha passat per el castell, tota la gent que ha passat per la nostra terra, tota la gent que ha fet, que avui estem aquí, no? És aquell petit reconeixement de la història a través de les persones o de les persones a través de la història. El sentit en la història. I la torre, el vigia.
Doncs Déu-n'hi-do, eh?
Sí, exacte.
Sí.
Per a mi és això, la materialització és el campanar, que és el que ens guia a tots en la nostra arribada a Lleida, però al mateix temps espiritualment, què faríem a Lleida sense el campanar? I lo materialitza amb una persona entranyable, que és un vell d'aquests savis, que apareix a la nena i solament lo veu i que li puja al campanar i li explica coses. I des del campanar es veu tot l'horitzó i fins i tot d'on veu aquestes nenes, que seria de l'altra costa del Pirineu. No es veu la Vall d'Aran des del campanar, però sí que es veu la Neto i el Digues Clars i demés. I aquí potser acabem contant una anècdota. La primera versió del conte, aquesta família venia de la platja, que també és molt habitual que vinguin, i potser és la silueta més habitual quan vens des de Tarragona a veure la silueta. Però per introduir l'aranès, se'ns va ocórrer de que perquè en lloc de vindre de l'est vinguessin del nord. I és el que fan. Aquesta família baixa de l'Aran, baixa del Pirineu, han passat una època de muntanya, i tot i que es veu d'una altra manera la silueta de la seva vella, però inclús ara quan baixes per l'autovia des de la Cerdera, tens una visió magnífica, esplèndida, i del turó de la seva vella, del turó, a més, tota plena, i el campanar que l'està dominant. Per tant, aquesta anècdota que acaba de completar una mica, aquesta, en teoria, si volguéssim buscar justificació de perquè l'hem fet trilingüe, que evidentment potser la lletra ha quedat una mica petita perquè estiguin les tres llengües, però les tres llengües estan en igualtat de condicions en cada pàgina, en colors diferents perquè es puguin llegir, en la qual cosa la gent pot llegir la llengua que vulgui, però al mateix temps pot jugar a la traducció.
Molt bé, doncs hem parlat avui del guaita del nostre caminar, ja està presentat. Si el voleu veure doncs, a la paradeta dels Amics de la Seu Vella del dia de Sant Jordi, allà el trobareu. I avui hem conegut com va néixer tot aquest projecte i com s'ha desenvolupat, amb les il·lustracions del Manuel Zamora. Manuel, què tal? Com t'has trobat aquí? Bé, per repetir,
bueno,
no?
Bueno, torno a repetir demà, si vols.
Veus? Si és que jo sé que enganxa, això, Manuel, escolta, gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per les il·lustracions,
Gràcies a tu.
I la Toni Castillo, que és la ideòloga, la que va crear el conte, i la que treballa cada dia doncs, amb aquesta aula hospitalària de pediatria de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Toni, escolta, gràcies per tornar a casa.
M'encanta. Vull dir, estar aquí no és un plaer, és un honor, i a més, com tu molt bé ens dius, entrar aquí és entrar a casa.
Clar.
Gràcies.
Sí. I Joan Ramon González, un bocins d'història especial avui,
No, és especial. Hem fet una història més recent, però al mateix temps molt antiga, com és...
Bueno, però quedarà com un bocins d'història, això.
Però és tota la història, el que ha dit molt bé el sentinella, que tenim d'inspiració. Per tant, animo la gent a que descobreixi alguna cosa hospitalària, no per assistència directa, sinó que coneguin que aquest projecte al darrere,
que existeix,
millor que no tinguin d'estar. I aquest conte i tota la sèrie de contes, alguns estan penjats en internet, és a dir, que veuran lo prolífica que és la Toñi, perquè Déu-n'hi-do de contes que ha fet i històries que ha contat.
Joan Ramon, bona setmana.
Igualment, a tots, gràcies.
Va, que ens han passat uns minuts de dos quarts. Fem una pausa, un minut, per donar temps a que a buidar l'estudi i que entri el Xavi Pérez i parlem d'esports.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
A Sports.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Vinga, que anem ja directes cap a les dues de la tarda. És dilluns i ja saps que han fet l'avanç d'esports a les 12:20. Ara arribarà Sergi Tor, però aquí sí que tenim els estudis ja és el Xavi Pérez, com sempre. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com sempre, benvingut. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, per favor.
I el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Square. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, nosaltres anem a fer un repàs ràpid de resultats i després ja comencem a parlar de, bueno, de partits concrets i de notícies dels esports. Amb hoquei femení, el Vilassana, que va tornar a caure aquest cop a casa davant del Plegamans, 0-1. Amb hoquei masculí, ja sabeu que no tenim jornada de Lliga fins al proper 23 de març. En aquest cas, el Lleida Llista jugarà el 24 de març a les 12 del migdia a casa davant del Mataró, amb una situació més que compromesa, i ens s'haurien de comptar els partits que queden per victòries, però ja ara tenen temps per descansar, recuperar jugadors física i anímicament i encarar el final de Lliga buscant aquesta garantia de quedar-se a la competició. En bàsquet femení, el Cedis La Seu va caure a casa 45-57 davant del Euskotren. En bàsquet masculí, el Força Lleida, que segueix comptant les darreres jornades amb victòries, Ourense 73, Força Lleida 80. I en futbol, deixeu-me que faci una aturada en futbol sala. Ens ha trucat avui un oient i ens ha dit, escolta, parla del ho anomeneu el futsal Lleida, que van líders a la seva categoria, que són l'equip que més gols ha fet. I és cert, estan militant a la tercera divisió nacional, grup 2. El futsal Lleida va guanyar 7-2 a l'Esparreguera. Són primers a la classificació, 100 gols a favor, 56 en contra, a un punt del Penya Esplugues, que té 44 punts. El futsal Lleida en té 45. Amb futbol femení, l'AEM va empatar a casa 0-0 davant de l'Atlético de Madrid B, tot i que són sisenes a la classificació amb 31 punts, a la segona posició i el Barça B, que no pot pujar, i per tant, diguéssim que tècnicament encara estan dins de les places que donen dret a la fase d'ascens a la primera divisió femenina. En futbol masculí, el Mollerussa, que va caure a casa davant del Vilassar de Mar, 0-2. Abans m'apuntava el Sergi, i si voleu en parlarem ara, que clar, el Mollerussa és 13è amb 28 punts, baixen el 18è, el 17è i el 16è. Jo pensava, dic, bueno, encara estan lluny, però el Sergi m'apuntava que pot haver un descens amb cadena i que es poden veure afectats per descensos d'altres categories. Veurem com va la història. En vòlei, el Balàfia va tornar a perdre. El Balàfia vòlei va tornar a perdre davant dels líders, 6 a Tarragona, 3-0. Els Roquetes també van perdre, 3-0 davant del Barça vòlei. Queden 3 jornades. El Balàfia vòlei, hores d'ara, està en descens, a un punt de salvar-se. Per tant, el proper partit a casa, que serà el dia 16, a les 4 de la tarda, davant del Xàtiva, és un d'aquells que serà important, ja no dic vital, però que serà molt important. Perdó, hi ha futbol masculí, clar, van jugar dissabte i ara ens l'havíem deixat, el Lleida Esportiu, que va caure a la visita a l'Espanyol B 3-1, que junt amb la victòria de l'Europa 4-2 i amb tots els empats de la resta, el Badalona Futur va empatar 0 amb el Formentera i l'Hèrcules va empatar a 0 amb el València Mestalla, i igual que el Sant Andreu, que va empatar a 0 amb el Manresa, doncs fa que no s'hagin despegat massa a les posicions dins de la mateixa categoria. El Badalona segueix líder amb 52 punts, l'Europa amb un partit menys té 48 punts, que jo crec que és el gran vencedor, almenys, de la jornada, sempre i quan guanyi el partit que té aplaçat, que sempre els donem com a guanyadors, aquests partits aplaçats, però s'han de jugar i s'han de guanyar. Tercer és el Lleida Esportiu amb 48 punts, quart el Sant Andreu amb 45, i els mateixos que el Hèrcules d'Alacant, que en té 45. Fora de promoció d'ascens, l'Espanyol B amb 38 punts, que és el que s'ha de mirar. Estem a 10 punts de mantenir la fase de promoció. Albert Escuer i Xavi Pérez, el Lleida Esportiu, que va ser el que va obrir aquesta jornada, dissabte a les 6 de la tarda, no sé si va ser una història repetida, va xutar molt i va marcar poc.
Va, a Lleida Esportiu li ponen totes, perquè els resultats encara dintre del que cap, sí, li han anat a favor, o sigui, li ponen totes, com s'hi diu vulgarment, i el Lleida Esportiu s'ho ha de fer mirar, la primera part la llança, però totalment, la llança totalment, a la segona no, que s'hi dediqui a jugar, i inclús haguéssim pogut estar guanyar, perquè el porter de l'Espanyol és el millor de l'Espanyol, però una possibilitat tan forta com per poder guanyar l'Espanyol, que tenia un munt de baixes, entre els que tenia passats el primer equip i els baixes i els que tenia el campionat sub-19, o sigui que malament, va jugar molt malament.
S'incorpora Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Hola.
Albert Escuer, a l'abans, el Sergi deia que el Neider Lozano va estar fora de partit de la primera part i que, home, potser no el culpable total, però és un dels grans senyalats, no?, d'aquesta primera part de Lleida Esportiu.
Sí, efectivament. Deixa'm afegir que el Vilassana va jugar entre setmana, perquè el cap de setmana hi havia Champions, última jornada, Benfica, sí, Fraga, i sense jugar el resultat ens va anar molt bé, perquè van empatar, i això vol dir que el Vilassana s'ha classificat pels quarts de final de la Champions League.
Caram, imagina't.
On jugarà amb la seva bèstia negra, que és el Gijón.
Abans de tot, per cert...
Com més perds, més a prop estàs de guanyar,
sí,
no?
Sí, totalment. Si ha...
Sí, honor al Benfica i al Fraga. Honor a les, sí, jugadores, que no van fer el biscotto, van empatar a 2, i per tant això honora l'esport.
Sí, efectivament. I pel que fa al Lleida, a veure, és evident que Neider surt a la foto dels dos gols, no? I és evident que Neider, doncs, fa dies que no acaba de girar del tot rodó, no? Ho hem comentat alguna vegada, no? És un jugador que gairebé cada partit al minut 15, minut 20, doncs hauria d'estar amb targeta, i hi ha molts partits que l'ha de canviar per això, no? Però més enllà de les dues errades, que són dues errades que fan que l'Espanyol es fiqui 2-0, jo vaig tenir una mica la sensació que el Lleida va sortir, doncs, a que no passessin moltes coses, no? A estudiar, a tantejar una miqueteta, es va trobar amb un 2-0 en 15 minuts i aleshores li van entrar les presses. El que passa que les presses li van entrar, doncs, al descans. Va fer canvi de jugadors i també canvi de sistema de viadero, i la segona part va ser, doncs, bueno, un monòleg del Lleida Esportiu, i aquí van caure una altra vegada, doncs, amb l'error que hem tingut altres jornades. I és que, com bé ha dit el Xavi, van fer internacional el seu porter, i quan no van fer internacional el seu porter, doncs Montero, per exemple, en tota la porteria per ell, doncs la van mirar fora o al camp anexe de la ciutat esportiva, no? Però jo crec que va juntar una mica la tormenta perfecta en contra dels interessos del Lleida, i és una pena perquè, com bé ha dit el Xavi, els filials sempre són complicats. Ostres, aquest dissabte l'Espanyol B tenia 3 jugadors convocats al primer equip, els millors juvenils estaven amb el juvenil que jugava a la Copa del Rei. Ostres, potser era la situació idònia per intentar assaltar la ciutat esportiva de Nijarque.
Home, jo crec que el partit...
Sergi, per cert, els fitxatges dels davanters no garanteixen gols, pel que veig.
No, no, mai, és que és el futbol. Però jo crec que el partit, el que queda retratat, és Neider. Jo no crec que Lleida sortigués a voler venir, perquè va tenir la pilota al minut 1, que passa que ja el 9, a la primera aproximació de l'Espanyol, Neider ho fa fatal. Ho fa fatal perquè és que no va cap a la pilota. Ha de jugar...
Té recanvi aquest jugador?
Sí, ara en Pol Muñoz. Ara amb el fitxatge de Pol Muñoz. S'ha de recuperar Neider. El que s'ha de fer és s'ha de recuperar-lo, com estigui el de la primera volta, perquè evidentment el necessitem, no? Però jo crec que el Lleida es troba sense haver passat a res, amb un 2-0, i com diu Albert Escuer, Neider va sortir a les dues fotografies, el va haver d'obligar a canviar a la mitja part, no? És a dir, no al minut 30, perquè hagués quedat molt retratat.
El Lleida ha de jugar com ell sap jugar, com va jugar a la segona part.
Home, la segona part va ser... però va ser millor del que un se podia preveure. La segona part va ser brutal, però tenia aquest nivell a la segona part tot el partit, és gairebé impossible, Xavi.
Bueno,
és gairebé impossible. I el porter rival, és mèrit del porter rival.
Potser s'han de generar menys i fer-n'hi més.
No, s'ha de jugar com juga el Lleida, però Neider va estar, és a dir, jugàvem amb 10, amb 11, el primer gol és increïble.
Però és que és tota la defensa.
No, és Neider.
Cortijo també.
No, home, no, que és el de l'esquerra. El de l'esquerra no pot anar, és que deixa passar la pilota.
Però si se la miren, tots els defenses se la miren.
No, és una centrada per la banda esquerra.
Però totes se les miren.
No, tots no, és Neider, que ha d'entrar, cada un cobreix el seu. Per mi Cortijo no té culpabilitat.
Pues menos mal que cada un cobreix el seu.
No, Neider.
Sí. Albert.
Per mi és Neider.
Sergi, és que tu dius, ens trobem amb un 2-0 al minut 15 sense que hagi passat res. Clar, perquè
correcte, no hi ha just, no hi ha just.
Perquè Lleida surt a veure les venir.
No, perquè hi ha un jugador que no està al partit.
A collar el rival.
No, però no surten a per ells. No surten per l'Espanyol.
Hauria de revisar el primer quart d'hora. No, però el 2-0 és legítim, és just. L'Espanyol ho fa molt bé. Però jo focalitzo en un jugador, vol dir més amb el col·lectiu.
No
és possible,
és
possible.
No és això el que diu l'Albert. No és que no sigui just. El resultat és que potser l'actitud de sortida de Lleida Esportiu no és la que s'espera.
No, clar, ha de sortir Mossegal. Ha de sortir Mossegal.
Per cert, molt bo, Albert, perquè és veritat, el segon gol de l'Espanyol...
Amb l'escenari que tens que hem comentat abans i l'equip que presenta l'Espanyol bé, tu has de sortir allí a dir, ei, sóc el segon i vinc aquí avui a fotre l'impressió a Badona. No pots sortir a veure les venir i que després en 15 minuts, correcte, amb dues errades individuals, et trobis amb un 2-0. Per què et trobes amb un 2-0?
Però no va ser per un joc col·lectiu de l'Espanyol. Sí, és possible. Per cert, és molt bo perquè el segon gol de l'Espanyol, Espanyol molt bé, el YouTube, és a dir, fa una transmissió molt bona, no com el València, d'equip de primera divisió, sí. I a part la transmissió, el segon gol, quan encara sol fa un publi, jo pensava que sol m'havia passat a mi, i aleshores, quan torna de la publicitat, que encara sol a Iñaki, ve la jugada en càmera lenta, sí. I dius, hòstia, què ha passat? Perquè vas en càmera lenta, sí. I ho fa molt bé el jugador de l'Espanyol perquè la centre. No xute.
Sí, no.
Aleshores, ja està quan la sent i dic, merda, ja està, 2-0, no? Però va ser una anècdota, no? Però bueno, som el Lleida. L'únic bo és que amb 2-0 l'equip hagués no pogut tenir capacitat de reacció i al minut 20 de la segona part tancar la televisió, per dir, mira, ja està, com moltes vegades ha passat, i l'equip ho busca, l'equip ho intenta. Fins i tot amb 3-1, perquè el 3-1, als 5 minuts de descans vam tenir 3.
Sí, sí.
És a dir, i per això ens hem d'agarrar amb això i a continuar i a pensar en Formentera.
Però el que passa, Sergi, és que ens esperem al descans a fer els canvis.
Però pot ser minut
20, no funciona, no, i arribes al minut 30 i veus que no estàs 2-0 i la cosa continua sense funcionar. Aleshores, sembla que hi hagi una llei no escrita, no. De que no es puguin fer canvis a la primera part.
Jo crec que mates al jugador per sempre.
Tot i que, evidentment, és assenyalar al jugador que canvies, però escolta, aquí s'ha de ser pràctic. Si Neider està malament,
això és gestió,
no?
Això és gestió de cadascú.
A la banqueta, Sergi, si parlem al mateix temps, no ens entenem. Per telèfon no ens entenem. Sento aquí un batibull que no entenc res. Dic que si Neider la calla quan la va cagar, doncs no passa res, se la senti al minut 25 i el mateix plantejament que fas de cara a la segona part el fas al minut 25, perquè va quedar demostrat que amb un 4-2-3-1, un 4-4-2, el Lleida Esportiu a la segona part li va fotre un meneo considerable a l'Espanyol, però van tirar la mitja hora aquesta que va del 2-0 fins al descans.
Jo estic amb l'Albert, és a dir, si tu al minut 30 veus que aquell jugador no té el dia i no està al partit, no et cal esperar a la mitja part. Si quedarà retratat o no, o quedarà marcat o no, és feina per recuperar-lo tu després. A la mitja part també queda marcat. Ell ja sap que ha fallat. Es tracta de no fer més sangria. És a dir, si tu el minut 25-30, amb 30 minuts ja veus... Pot ser, són persones. Pot ser que no tingui el dia, pot ser que no estigui bé físicament, pot ser mil coses. Si passa... Escolta, el canvi és i no passa res, jo crec que...
No, i a part implica un canvi de sistema. El canvi de Neider i de Chuli també implica un canvi de sistema. O sigui, que sí, està assenyalant, però també està assenyalant una mica a tu mateix, perquè dius, ostres, el pla de partit que m'ha sortit intentant jugar amb el sistema de sempre, doncs avui no m'ha anat bé. Canvio, i no passa
res. Però canvia el Albert al 50, quan fa l'altre canvi d'Agüero i Mateo. Sí. El canvi de sistema no el fa al minut 1 de la segona part, perquè fa home per home, Becerra per Xuli i Òscar per Neider. El canvi del sistema el fa al 50, quan també al 50 canvia Mateo i Agüero i entren Joao i ara quin era l'altre, perdó, i Musa, en quadri, doncs fa el sistema que tu dius, però el sistema el canvia al 50, quan veu que també no comencem bé la segona part. Ara, tens raó quan dius, ho hagués pogut fer al minut 20? Home, doncs sí, ho hagués pogut fer, però ho va fer al 50.
Jo crec que es va equivocar i no passa res. Ara, hi ha marge. Juguen tots els equips a favor nostre.
Bueno, costa molt.
Però el que passa és que, clar, era el moment oportú de...
Bueno, vam ser els primers a jugar... Nosaltres.
Però si nosaltres som els que han de ficar la pressió als altres.
Sí,
si guanyem, però, fiquem la pressió als altres.
Però ara hi ha Formentera, sí, però bueno, s'ha de recuperar Neider i ha de tirar cap endavant.
Propera jornada, el cap de setmana vinent, el Badalona rep a casa el Torrent, el Hèrcules se'n va al camp del CUE, de la Nucía. L'Hèrcules sí que, si no guanya aquest partit, sí, jo crec que tindrà ja problemes. El Lleida Esportiu rep a casa el diumenge a les 12 del migdia el Formentera.
A les 12 o a les 11?
No, 12, 12.
En principi, a les 12. I l'Europa visita el camp del Terrassa a les 5 de la tarda. Ho dic pels partits
del Sant Andreu.
Del Sant Andreu, el Penya Deportiva.
Sí. També per cert, però demà passat ja l'Europa a València-Mestalla.
Sí, sí.
Correcte. Aquí compte amb aquest partit també, perquè l'Europa ja era dels que pensava que al final no, i al final hauré de recollir cable, perquè avancen com un balcó de ferro.
Sí, home, dilluns passat vaig dir que ojo a l'Europa, que serà la clau.
Quan el recupera el partit?
No. Demà passat.
Ah,
l'Europa té hores d'ara els dos jugadors més desequilibrants de la categoria, que es diuen Servete i Slava. És a dir, estan com a bèsties aquests dos jugadors i a casa fan molts punts. I curiosament, els seus grans partits a banda de Lleida, digue així, a casa, que li pot donar molt marge, com diu el Xavi Pérez. Sí, sí, l'Europa se pot
col·locar primer. Vosaltres que ho heu visitat, Albert i Sergi, no sé si Xavi, el camp de l'Europa li dona cert avantatge a l'equip local, no?
I tant, i tota la vida. El camp de l'Europa és una pressió, sempre hem presut.
Ho dic per les mides i bueno.
No, i perquè tens bon equip, home.
Però a veure, Sergi, tu que ets dels històrics, quan anàvem al camp de l'Europa,
era un
camp complicat, el camp de l'Europa.
Però és perquè té dos punters molt bons.
No, ara sí, però vull dir que abans era un camp sempre presut molt complicat.
Com tots.
Clar, però és un camp complicat, com en teoria hauria de ser un camp complicat el camp d'esports per la resta de rivals.
Correcte.
Sí, per l'Europa, per exemple, el camp d'esports hauria de fer mal.
Sí.
Acostumat a jugar al camp de l'Europa. I després, ojo, l'Hèrcules, que lo de l'Hèrcules també, se monten una campanyeta entre la setmana amb un vídeo d'errades arbitrals, en el qual, òbviament, no fiquen ni el gol anul·lat al camp d'esports ni el penal a Montero al camp d'esports.
Et vaig llegir.
Surt l'entrenador a fotre una rajada descomunal contra l'arbitratge. I arriben i m'empaten a 0 casa contra València-Mestalla, que hòstia.
Sí, eren els últims a jugar, a part sabien tots els resultats.
Sabien
tots els resultats, que era una oportunitat per l'Hèrcules molt bona, per escurçar diferència.
L'Hèrcules, des de la victòria al camp d'esports, que sí que ha guanyat partits, però no ha deixat bona imatge ni als que ha guanyat.
I ojo al Sant Andreu.
Sí.
Ojo al Sant Andreu, que podia ser jutge, també.
Home, clar que ho serà. No, tot, a mi, és que damunt, si ara ens limitem amb Badalona Futur versus l'Atlètic Lleida A davant del Lleida Esportiu, el president ho ha dit.
Però quin president?
El president de l'Atlètic Lleida.
Ara només hem de mirar si et
treu una pilota. No, però es troben, tots els equips són els mateixos.
Sí, sí.
A excepció de la Nucía, que té l'última jornada, i nosaltres, a excepció del Formentera, que el tenim perquè l'ha deixat, però els rivals són els mateixos. Sí, sí. Però hi ha l'Europa, com tu m'ho has dit, hi ha l'Europa pel mig, i que hores d'ara té també la carta guanyadora, perquè depèn de si mateix.
Per això.
Mira, Xavi, ara li vaig dir una cosa al Xavi. Perdó, Albert. Però mira, Albert, ja t'han felicitat que aquesta tarda tens la condecoració.
Avui tens.
Hòstia, la condecoració.
L'homenatge? No, però no t'han felicitat tampoc, encara, és que arribo tard. Però la meva pregunta és...
Ja el va felicitar.
Però fas discurs...
La que si no s'acostumarà, sí que la setmana li diem.
Fa discurs o no fa discurs?
Et deixen parlar o no?
Doncs no ho sé, la veritat és que no ho sé. Ningú m'ha dit
res,
ni el primer ni el segon.
Ho fan el dia després dels Oscars.
No ho sé, jo no m'he preparat res, d'anar cap allà ja pensarem alguna cosa. Si bueno, parlar rai, una altra cosa no, però parlar rai.
Deixeu-me dir que a hores d'ara l'esport lleidatà de Lleida Ciutat, ja no parlo de les nostres comarques, pot pujar 5 equips, 4 de futbol i un de bàsquet.
Quin mal de cap.
I un de hockey.
No, pujar, l'ha picat. He dit de Lleida Ciutat.
Sí.
Sí? Te'l repasso?
Sí, sí.
Pot pujar Badalona Futur versus Atlètic Lleida a Primera Federació, Lleida Esportiu a Primera Federació, Atlètic Lleida a Tercera Divisió, Tercera Federació, i AM a Divisió d'Honor del Futbol Femení.
Però tu t'has fumat alguna cosa aquest matí?
No, estan totes en promoció. No hi ha cap equip que jugui d'aquests quatre per posició de descens. Albert Escuel, és cert o no cert?
El futsal també pot pujar, el futsal Lleida.
No, ara, exacte, doncs sí. És cert o no cert el que estic dient, Albert?
M'ho han recordat avui, van líders.
Sí.
El bàsquet masculí pot pujar a l'ACB, cert? i el futbol sal sí, pot pujar. No, 6.
Números en massa, així.
A 3 mesos per acabar...
La conveniència i les possibilitats...
No.
Que es produeixin aquestes descens.
Falten 3 mesos per acabar les competicions.
Sergi,
6 equips.
Les possibilitats, Albert, hi són. El problema de la conveniència és que, clar, esportivament passarà el que hagi de passar i després s'haurà de...
Però les possibilitats també és que el Barça guanyi la Champions.
Bueno, sí, avui sí. Avui sí.
Avui sí, demà...
Per què rieu?
Demà ja ho veurem.
Ah, però avui sí. Jo estic dient avui 11 de març. Aquests 6 equips poden pujar, salvat el bàsquet femení, l'handbol femení, el hockey està lluitant per la divisió d'honor,
sí. Val?
I el voleibol a fia està lluitant i el CSEI, doncs, mig salvat.
Sí, Déu-n'hi-do. Parlant de bàsquet, Albert, nova victòria del Força Lleida, el que passa és que clar, està guanyant tothom, també,
Perdona, Albert, t'ha tardat aquesta retalia que he fet?
Sí, a més no havia caigut. Si ho
no havia parat. Pluja d'ascensos a Lleida Ciutat. Tormenta. Puc marxar?
Tormenta perfecta.
Ja vols marxar?
Sí, ho sento.
Bueno, pues va, bé, et deixo anar a treballar.
Gràcies.
Albert, un d'aquests ascensos podria ser el del Força Lleida, que està portant una ratxa increïble, però clar, és que estan guanyant tots els de dalt també. Però s'està compactant tot, el Força Lleida, a hores d'ara, és cinquè amb 16 victòries, les mateixes que el quart, i a una del tercer i el segon, que són Burgos i Estudiantes. El Corunya, està amb 19, està lluny. És que fins i tot la segona posició la tenim a una victòria.
Home, bueno, i depenem de nosaltres. Clar, i depenem de nosaltres, perquè aquest dimecres rebem el Sant Pau. Aquesta setmana, ja sé que fa dies que dic el mateix, també, no, setmana important, Oviedo i Ourense, també, els han tret els dos, però és que aquesta setmana tenim dimecres Sant Pau i diumenge anem a Guipúzcoa, a Sant Sebastià. Amb la qual cosa, si s'alineen els astres i guanyem aquests dos partits, doncs és més que probable que poguéssim acabar aquesta setmana en segona posició, la qual cosa em sembla extraordinària. Però també és veritat que són dos partits que pots perdre tranquil·lament i aleshores acabaries la setmana 7è o 8è. És una autèntica bogeria. Tu has dit els números i és una autèntica bogeria a la Lepora d'aquesta temporada. I el Força Lleida, doncs, bueno, no perdem fora del Barris Nord. Des del 10 de desembre, el Wizzing contra Estudiantes, un partit que perdem de 3.
I que Estudiantes últimament no toca ni una.
Però és curiós perquè és un equip que havíem acusat de que fora del Barris Nord no se'n sortien.
Era molt fluix, sí, és veritat.
Alguna cosa ha canviat? És mental, això, perquè no... Vaja, no ho sé.
Jo crec que
i ho hem parlat moltes vegades, doncs que teníem una configuració de plantilla en què hi havia molta dependència de determinats jugadors, especialment Michael Carrera, però aquest més o menys a casa i a fora sempre feia el mateix, però gent com Juan i Marcos o com Miguel González, que eren els fals de paller, sí que és veritat que números en mà, doncs fora de casa, les prestacions baixades. I tu ara agafes els números de la plantilla d'aquesta temporada i més enllà de que, òbviament, no hi ha un cap de cartell, per dir-ho d'alguna manera, com Carrera, aquí tothom suma.
Clar.
I a més tenim un factor que fins ara no teníem, que és veterania. O sigui, tenim Vega, tenim Hasbrook, tenim Matulionis, tenim un Cameron Cradwick, que tot i tenir 25 anys sembla que en tingui 45, doncs que, bueno, ens dona una tranquil·litat i una amplitud també de rotació, doncs que no ens fa dependre de determinats jugadors. De fet, a l'acabar la primera volta fèiem números i gairebé totes les posicions, menys el 3, que hi ha una diferència brutal entre Matulionis i Cuellar, en la resta, tots dos jugadors que comparteixen cada posició, el 1, el 2, el 3, el 4 i el 5, jugaven pràcticament el mateix. Va, això et dona un fons d'armari i et dona moltes més alternatives. I després, evidentment, com més guanyes, doncs més confiança tens, no? I si ara l'encontres, estàs capaç d'armar un bloc que et transmet solidesa, no? O sigui, jo dissabte no vaig patir ni un segon per la victòria.
Això és bo, eh?
Perquè dius, és que som millors que Ourense. Som millors que Ourense. I com que som millors que Ourense, vull dir, molt malament han d'anar les coses perquè no guanyem aquest partit.
Estem a punt d'arribar a les 2 de la tarda. Ha arrencat el Mundial de MotoGP. Escolta, el Marc Márquez, és possible que ens doni alguna alegria aquest any?
Home, jo diria que guanyar el Mundial no, però guanyar carreres sí.
Clar, ja és una altra història, que va quart del Mundial, va sortir a 6è, va acabar 5è la de l'esprint de dissabte, quart ahir a la cursa, a un segon i mig del primer, no se li van anar. Això és una altra marca, no, la cara que fa després quan es treu el casc, ja ho diu tot, Albert.
I amb la Ducati de l'any passat.
Sí, Sí, sí.
Que sí, és la que guanya el Mundial, però és la Ducati de l'any passat, eh? Jo sempre ens quedarà el dubte de que podria fer Marc Márquez aquest any amb la Ducati del 2024. Sí,
que per cert, ell és el primer amb la Ducati de l'any passat, eh? Totes les de l'any passat han quedat darrere seu, eh?
Sí, però també, sí, sí. També hi ha jaleo dintre de Ducati, eh?
Sí, clar que n'hi ha.
No, no és gran sant de la devoció de Ducati.
Bueno, jo crec que aquí hi ha faccions, per entendre'ns, eh?
No, el sector dur de Ducati no, bueno, no el pot veure gaire.
Bueno, el director general va ser una mica tot fred, però en canvi el cap d'enginyeria, el Gigi Daligna, n'està meravellat, per exemple, eh?
Ja, perquè és un noi que és dòcil i això, però des de les altres esferes de Ducati no, bueno, no li s'acaba d'encaixar.
Clar, és que escolta, si et ve amb la moto de l'any passat i et comença a guanyar curses...
Aquí passa alguna
cosa. Marc Márquez també, el primer any a Honda, arriba a Honda i era l'últim mono, sí. I el primer any ho peta i el segon ja li accepten que porti els seus mecànics, els seus telemètrics, sí, el seu equip. Perquè quan va a Honda no li deixen emportar-se l'equip que portava fins ara treballant.
Sí.
El que vaig és que Ducati, si al final Marc Márquez guanya,
Sí.
L'acabaran de veure, vull dir.
Sí, no, és que això funciona així, eh?
Sí, sí.
El que guanya, a veure, no és tan cru el que guanya Mane, però...
No, que serà així, serà així. Aviam, és com, si més guanyant la moto de l'any passat, ojo.
És com el futbol, vull dir, si al final hi ha un jugador que et marca gols, pues, si et demana alguna cosa, doncs mira, li hauràs de dir que sí. Albert Escuer...
Una cosa va quedar clara ahir també, és sí. Que alguna cosa passa a Honda, perquè només cal veure com van quedar les Honda ahir.
Pues passa el que passava l'any passat, que el Marc hi posava l'extra i ja està, i la moto és el que és. Albert, que vagi molt bé aquesta tarda. Enhorabona una altra vegada pel reconeixement i ens ho expliques la setmana vinent, eh?
Molt bé, gràcies.
Vinga, felicitats.
I Xavi Pérez, com sempre, un plaer. Gràcies, cuida't, bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Demà hi tornem des de Lleida a les 12:20. Ara et quedes amb la Pilar García Muñiz i tota l'actualitat que t'interessa.